Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu, estimades i estimats. Tot bé? Heu tingut uns bons dies de relax en aquestes breus vacances de Setmana Santa? Espero que sí, i que hagueu carregat piles, ni que sigui una miqueta, que 4 dies tampoc donen per tant, oi? Sí, com sigui, encetem un altre mes, abril, el quart ja d'aquest 2024. Anem de cara a l'estiu, pensant ja en aquelles vacances més substancioses. A Parlem d'Òpera ens queden 3 mesos a tope per arribar a final de temporada. Pim-pam, ja serem al final. Increïble. Però abans queda encara molt per explicar. I per això avui venim disposats a fer-ho. Programa número 561, 4 d'abril. Dia de Sant Isidor de Sevilla, pare de l'Església. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Com que aquest és el primer programa de mes, toca, recordeu, anar a descobrir alguna òpera d'aquelles, de les que ningú, o ben pocs, jo seria un d'aquests pocs, se'n recorda. Si el mes passat us proposava òpera espanyola del segle XX, avui acudirem a l'òpera francesa del XVIII, per tal de descobrir. Abundant, a més, amb el tema de la setmana passada, aquesta també és una òpera del gènere còmic. Va, us dic del que sentirem. Richard Cœur de Lion, Ricard Cor de Lló, d'André Modeste Gretry, un compositor que ja ha sortit diverses vegades al nostre programa. També aquesta òpera no és pas la primera vegada que la sentirem aquí, però avui de forma més completa. L'òpera té tres actes i el llibret és de Michel-Jean Sedan. La seva estrena va tenir lloc a la primera Salle Favart de París el 21 d'octubre de 1784. Posteriorment, Gretry la va revisar i la va fer de quatre actes, sent estrenada en el Château de Fontainebleau el 25 d'octubre de 1785. Però nosaltres parlarem de l'original en tres actes. I us diré què hem sentit. Era l'obertura i introducció amb el cor Chanton, Chanton. Aquesta òpera es basa en un fet real de la vida del rei anglès Ricard I, que va regnar entre el 1189 i el 1199, rei conegut a la història amb l'apel·latiu Cor de Lleó, de Lionheart en anglès. Us diré l'enregistrament que farem servir, que és de la discogràfica EMI Clàssics, amb els cors de l'Institut Superior de Música d'Església i de Pedagogia, complicat, eh? L'orquestra de cambra de la ràdio-televisió belga, sota la batuta d'Edgar Donneux, i com a solistes, Maddy Mesplé, Lorette, Charles Burle, Richard, Guillot també, Daniel Perrier, la comtessa Marguerite, Michel Trempont, Blondel, Jacqueline Sternot, Antonio, Monique Boss, Colette i la dona de Mathurin, Jean Van Gorp, Williams i Urbain, Jules Bastien, un camperol, Ludovic de Sant, Mathurin, Charles i Florestan, i la resta són rols només parlats. Anem, doncs, a entrar en matèria.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Seul dans l'univers voudrais briser tes fers et tout le reste t'abandonne. Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre il n'est donc que moi qui s'intéresse à ta personne. Sa noble amie, hélas, son cœur doit être navré de douleur. Oui, son cœur est navré, navré de douleur. Monarque, cherchez, cherchez des amis, non sous les lauriers de la gloire, mais sous les myrtes favoris qu'offrent les filles de mémoire. Un troubadour est tout amour, fidélité, constance, et sans espoir de récompense. Oh Richard, oh mon roi, il n'est que moi qui m'intéresse à ta personne. Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est que moi, oui, c'est bloudé. Il n'est que moi, il n'est que moi qui s'intéresse à ta personne. N'est-il que moi, n'est-il que moi qui s'intéresse à ta personne.
de l'acte primer és aquesta ària de Blondel, o Richard o Monroy, una de les peces més conegudes d'aquesta òpera. Després en parlarem amb més detall. Per ara, fixem-nos en la vida de Grétry. André Ernest Modeste Grétry, un dels noms més importants de l'òpera francesa, no va néixer a França. Ho va fer a Lieja, el 8 de febrer de 1741. Com sabeu, avui en dia, Lieja és una de les ciutats més importants de Bèlgica, a la zona francòfona, a la vora del riu Mosa, prop de les fronteres d'Alemanya i dels Països Baixos. Lieja fou, durant força temps, tant com entre el 972 i el 1795, un principat regit pel seu bisbe, estat independent dintre del Sacre Imperi Romano-Germànic. Així era quan Grétry va néixer i el 1795, enmig d'aires revolucionaris, la ciutat de Lieja va decidir unir-se a la República Francesa. Per tant, Grétry va néixer liegenc, o com es digui. Per cert, davant el Teatre d'Òpera de la ciutat, que és la seu de l'Opéra Royal de Valonie, hi vaig estar fa una pila d'anys, hi ha una estàtua enorme de Grétry en bronze. El pare del compositor era un violinista pobre i de nen va cantar en el cor de l'església de Saint-Denis. D'entrada no tenia una especial vocació musical, però aquesta va sorgir tot escoltant òperes bufes italianes. Aleshores va estudiar cant, baix continu i composició amb diversos professors de la ciutat. El fet de poder presenciar les actuacions de companyies d'òpera italianes, on va sentir, entre d'altres, òperes de Pergolesi i de Galuppi, li va fer néixer el desig d'anar a Itàlia a completar els seus estudis. Je crains de lui parler la nuit és una ària del primer acte que canta el personatge de Lorette, fragment justament famós per una circumstància que explicaré després. Seguim, doncs, amb la vida de Grétry. Un canonge de la catedral de nom Urley li va pagar el viatge a Itàlia el març de 1759, quan el compositor era un jovenet de 18 anys, acabats de fer. A Roma, el seu destí va estar allotjat en el col·legi de Lieja. Va tenir la sort de poder aprofitar el que oferia la Fundació Lambert d'Arxy. Lambert d'Arxy fou un eclesiàstic nascut a Lieja i mort a Roma el 1699, quan el seu testament va establir beques per a joves nascuts o que visquessin a la diòcesi de Lieja en el camp de les ciències eclesiàstiques o les arts. Grétry va gaudir de la beca entre abril de 1761 i febrer de 1766. El 1765 va estrenar a Roma l'intermezzo italià La Vendemmiatrice, que fou tot un èxit, però ell se li va ficar al cap dedicar-se a l'òpera còmic francesa, Es diu que ho va decidir després d'estudiar una partitura de Monsigny que li havia deixat un secretari de l'ambaixada francesa. Malgrat que Itàlia va agafar experiència i va aprendre l'art de la composició, ell mateix sempre va reconèixer les seves mancances en harmonia i contrapunt. Per això l'estructura dels seus concertants sol ser una mica feble, així com la instrumentació de les seves òperes. Es va donar el cas anys després que l'orquestració d'alguna de les seves obres va haver de ser revisada per altres compositors per tal de fer-les atractives a les audiències del moment. Un exemple, aquesta mateixa Richard Coeur de Lion, amb motiu d'una nova posada en escena del 1841, fou reinstrumentada per Adolf Adam. El 1 de gener de 1767, Grétry deixa Roma i fa parada a Ginebra, on coneix el vell Voltaire, amb qui fa amistat, i estrena la seva primera òpera còmic, Isabel et Gertrude. Després, cap a París.
Comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Jusqu'à son donjon pour aller à la croisade et qu'il laisse sa camarade pour la main des gens de bien. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Voilà madame qui va se retirer dans son appartement.
Encore un couplet, père.
Que le vaillant roi Richard aille courir maint hasard pour aller loin d'Angleterre, conquérir une autre terre dans le pays d'un païen. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Thank you.
Hem sentit la chanson que les sultans Saladin rassemble, que suposa el finale de l'acte primer. Cantaven Blondel i el cor. La capital francesa va estar com 2 anys lluitant contra l'anonimat amb alguna estrena que no el traia de pobre. Tenia, però, alguns amics. No hi ha com conrear amistats i contactes, eh? Gràcies als bons oficis de l'ambaixador suec va obtenir un llibret de Jean-François Marmontel, que era un dels llibretistes importants de l'època. D'aquí en va sortir una òpera còmica estrenada a l'Hotel de Borgonya, que aleshores era la seu de la Comédie Italienne, el 20 d'agost de 1768, amb un gran èxit. L'òpera es va dir Les Hurons. Aquest nom fa referència al protagonista, un home que havia estat criat pels indis Huron d'Amèrica, per bé que la trama transcorre a Bretanya. Es van seguir 2 òperes més, Lucile i Le Tableau Parlant, amb 2 estrenes del 1769, que van establir fermament la posició de Grétry com un dels compositors més importants d'òpera còmic. I ara sentim de Richard Coeur de Lion un fragment orquestral que és l'entracte, Ronde de Nuit, que se situa entre els actes primer i segon. Aviat van venir les òperes que són considerades les seves obres mestres. La primera, Comédie, Ballet, Mêlée de Chants et de Danse, en 4 actes i text de Marmontel, Zemira et Azor, que és la història de la Bella i la Bèstia, basada en una novel·la francesa d'aquest títol. Ja sabeu que és una temàtica que ha donat molt de si i avui en dia ha triomfat en forma de musical i de pel·lícula gràcies a la factoria Disney. En el cas de l'òpera de Grétry, fou estrenada a Fontainebleau el 9 de novembre de 1771 per a la reialesa i seguidament a l'Hotel de Borgonya el 16 de desembre del mateix any per a la resta de mortals. Aquesta òpera va tenir un èxit mundial i va romandre en repertori a França ben bé mig segle. Es tracta d'una història d'amor disfressada de fantasia oriental, està ambientada a Pèrsia, on l'amor de la noia Zemira trenca l'encanteri que pesa sobre el príncep Azor, que recupera la seva vella aparença després de perdre la seva imatge terrorífica, la bèstia.
Thank you.
Si l'Ull d'hivern entier m'oblí és l'àrea que canta el rei Ricard a l'acte segon. 4 de març de 1773 s'estrena Le Magnifique en 3 actes i llibret de Michel-Jean Sedan. Céphale et Procris, estrenada al Palau de Versalles el 30 de desembre de 1773 i que no fou ben rebuda, ja que l'audiència va trobar la música massa moderna, perquè amb aquesta òpera Grétry va intentar introduir un estil més italianitzant dins l'òpera francesa i es va estrellar. Aquesta òpera també conté elements que miren ja el romanticisme. La Mange Jaloux, que va veure la llum del dia, també a Versalles, ja sota el regnat de Lluís XVI el 20 de novembre de 1778. La tragèdia lírica Andromaque, inspirada per la famosa tragèdia de Jean Racine, estrenada a l'Òpera de París el 6 de juny de 1780. L'òpera ballet, que també podem incloure dins del gènere d'òpera de rescat, la Caravane du Caire, amb una preciosa música a la turca, estrenada a Fontainebleau, el 30 d'octubre de 1783, estrena privada, mentre que la pública fou el 15 de gener de 1784 en el Teatre de la Porte Saint-Martin i fou un dels èxits més grans del compositor.
Thank you.
Sentíem ara el cor de soldats Sais tu, connais tu, de l'acte segon. El 21 d'octubre de 1784 va tenir lloc l'estrena de l'òpera que avui ens ocupa, Richard Cœur de Lion. Aleshores ja s'havia construït la primera salfa barca. Des de l'any anterior allotjava les representacions de les companyies fusionades de la Comèdia Italiana i l'Òpera Còmic. Aquesta òpera fou immensament popular i aviat va sortir de França, Anglaterra i els Estats Units. El seu rol és important en el desenvolupament de l'òpera còmica francesa, degut al seu tractament d'un tema seriós i històric. L'ària que ja hem sentit, O Richard, O mon roi, es va fer popular durant la Revolució, que ja, com qui diu, trucava a la porta en l'època de l'estrena. Com a cançó que identificava el bàndol reialista, tan sols canviant Richard per Louis, i va acabar sent prohibida pel govern republicà. Una altra ària d'aquesta òpera, Je crains de Louis parler la nuit, que també hem sentit, ha esdevingut molt coneguda perquè Tchaikovsky la va manllevar i la va incloure a la seva Dama de piques. El misteriós personatge de la comtessa, just abans de morir en el segon acte, canta aquesta ària mentre recorda la seva joventut que va passar a la cort de Versalles. Ja veieu, doncs, com n'ha estat influent aquesta òpera de Grétry. Hem sentit al final de l'acte segon, Ah, Monseigneur, amb la intervenció de diversos personatges i el cor. El compositor va mantenir molt bona i estreta relació amb la reialesa, fins al punt que la segona de les tres filles nascudes del seu matrimoni amb la pintora Jean-Marie Grandon fou apadrinada per la reina de França, Maria Antonieta, de qui fou director de la música i, conseqüentment, va rebre el nom d'Antoinette. La petita de les filles, de nou Lucille, serà alumna seva i va col·laborar amb el pare amb alguna composició. Una altra alumna seva fou Caroline Viet, una protegida de la reina. Durant la Revolució, Grétry va sofrir la pèrdua de diverses propietats i va compondre alguna òpera, clarament peces de circumstàncies, per adaptar-se més o menys a la nova situació política, amb títols com la Rosière Républicaine o la Fête de la Raison, amb dues del 1794, tot mostrant un entusiasme republicà gens genuí. No obstant, el govern de la República el va protegir i fou nomenat inspector del conservatori. Napoleó també el va apreciar i li va atorgar la Legió d'Honor i una pensió. La seva activitat com a compositor d'òpera es va aturar tot just començar el segle XIX, sent la seva última estrena Delphis et Mopsa ou le Ménage el 15 de febrer de 1803 a l'Òpera de París, quan Napoleó encara no s'havia autoproclamat emperador. Grétry es va retirar a viure a l'Ermitage en el poble de Montmorency, als voltants de París, a la casa que havia estat de Jean-Jacques Rousseau, on va morir el 24 de setembre de 1813, als 72 anys d'edat.
Parlem d'òpera. un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Cher Urbain, mon ami Charles,
il faut,
mon cher Urbain,
il faut,
mon ami Charles.
Vous ne
pouvez
dire un mot,
sortez au plus tôt,
nous allons partir,
ciel,
nous allons partir,
ciel,
soit
dans
l'instant,
soit
dans
l'instant, mon cher Urbain, mon ami Charles.
Mais à la
table,
accompagne vos
manies,
nous pourrions
tirer
sur la vie.
C'est dans l'instant,
cet
instant,
mon cher Urbain,
il faut qu'il lui parle,
dans cet instant,
il faut qu'il lui parle,
dans l'instant,
dans l'instant,
mais au
plus tôt,
pourvu que je lui dise un mot, je suis content, mais au plus tôt.
El que hem sentit ara era el trio amb el que s'inicia l'acte tercer, Il faut que je lui parle, amb Blondel, Charles i Urbain. Ara anirem per l'argument de Richard Coeur de Lion, que es basa en un fet històric, com hem dit, de la vida del rei anglès, quan en tornar de la tercera croada a Terra Santa i quan travessava Europa. Per arribar a la seva terra, fou capturat prop de Viena per Leopold V, duc d'Àustria, l'any 1192. Va romandre presoner a Dürnstein a la Baixa Àustria una mica més d'un any i fou alliberat amb un quantiós rescat. Eren temes d'alta política europea de l'època, amb una colla de monarques implicats. Anem ara per l'argument, no sense abans sentir un altre fragment de música. Ezic, ezoc, ezic, rondó i cor amb la intervenció d'un camperol i el cor.
Et fric, et fric, et froc. Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Sans berger, si la bergère est dans un lieu solitaire, tout pour elle est ennuyeux. Mais si le berger sait le vendre, auprès d'elle vient se rendre tout s'animal autour d'eux. Ezic, ezoc, ezic, ezoc, efric, efric, efroc. Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Qu'en dites-vous, ma commère, et qu'en pensez-vous, compère? Rien ne se fait bien qu'à deux. Les habitants de la terre, hélas, ne dureraient guère s'ils ne disaient pas entre eux. Ezic, ezoc, efric, efric, efroc. Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va
mieux.
Acte primer, prop del castell de Linz, Àustria, on està tenint lloc una festa popular. Blondel, l'escuder del rei d'Anglaterra, Ricard Cordelló, i també trobador, es troba a la recerca del seu senyor, que ha desaparegut mentre tornava de la croada. Fent-se passar per sec i guiat pel jove Antonio, intenta entrar en el castell on creu que Ricard està presoner. Per tal de passar la nit, el guia porta Blondel a una mansió. Allà hi trobem Sir Williams, el ric propietari, que ha fugit del seu país, Gales, després de, en tornar a la croada, matar un cavaller que al seu torn havia matat el seu pare. El trobem, dèiem, sermonejant la seva filla Loret, que està enamorada de Florestan, que és el governador de la fortalesa. Aquest ha enviat una carta d'amor a la noia, carta que acaba en poder de Blondel i fa que Antonio la llegeixi en veu alta, perquè ell se suposa que sí. Que... Florestan diu que voldria anar a veure Loret en persona, però que no pot deixar el castell i que hi manté un presoner d'alta seguretat. Blondel sospita qui pot ser el presoner i interroga la noia al respecte, però ella no en sap res. De sobte arriba una gran dama, Marguerite, comtessa de Flandes i Artois, que també s'està a Can Williams. Blondel es reconeix, ja que està promès al rei Ricard, i toca una cançó que ella va compondre pel seu promès. Marguerite, sorpresa, accepta prendre el cec sota la seva protecció. Ja sentirem el cor que Richard a l'instant. Acte segon. Ens trobem a la presó. El rei Ricard maleeix la seva sort. Al peu de la torre ha arribat Blondel i canta la cançó que esmentàvem a l'acte primer. El rei, sorprès, el reconeix i canta el segon vers de la cançó. Un estol de soldats interromp el diàleg cantat dels dos personatges i agafa en Blondel, que per sortir del pas s'inventa que porta un missatge de la jove Loret pel seu estimat Florestan. El missatge que li transmet, totalment inventat, és que el cita aquella nit a casa seva. El pare estarà distret amb les celebracions de les noces d'or d'uns vilatans i així podran estar tranquils. Florestan se sent feliç, però dissimula esbroncar amb Blondel. Pel jovenet Antonio acut al rescat d'aquest i l'acte conclou amb bona harmonia entre tots. Tot seguit, la marxa que precedeix el final de l'òpera.
Thank you.
de tercer. Tornem a estar a la mansió de Williams. Blondel revela la seva identitat a la comtessa Margarita i li explica que el rei està retingut a la propera fortalesa i que l'han d'alliberar aquella mateixa nit. La comtessa porta un seguici de soldats, unes dues dotzenes, que mobilitza d'immediat. Un dels soldats, però, diu que no són prou per assaltar el castell. Però Blondel, quan es va apropar a aquest, hi va descobrir un punt feble. Igualment té un pla per alliberar-se de Florestan, el governador, que, com sabem, anirà a la casa aquella nit i Loreta estarà més que encantada d'entretenir-lo. Comença la festa de les noces d'or amb un ball. Florestan també balla amb Loreta. De sobte se sent un soroll procedent de la fortalesa. Florestan, en pànic, intenta tornar al seu deure, però és retingut. La trompeteria convoca les armes i Blondel va atacar el castell amb els homes de la comtessa. Poc després apareix Blondel portant el rei a la festa. La comtessa, sobrepassada per l'emoció, es desmaia. Williams i els soldats fan que Florestan s'agenolli davant Ricard, però el rei magnànim li retorna l'espasa. Tot s'acaba enmig de l'alegria general, lluant l'amor fidel del trobador Blondel cap al seu rei. I ara sentiu al final de l'òpera Oh, ma chère comtesse, amb la intervenció de tots els personatges reunits a la festa a casa de Sir Williams.
Oh, ma chère comtesse,
i això haurà estat tot per avui. Hem descobert una nova òpera que difícilment sentirem a casa nostra. Penseu que Gretry en el Liceu només s'ha sentit en un concert l'any 1952 i un ballet el 1942. Tot fragments. Potser algun dia l'Òpera Còmic de París es decideixi programar-la una temporada d'aquestes. M'agrada la música de Gretry i tota ocasió és bona per gaudir-la. I bé, no us entretinc més. La setmana vinent tornarem a ser aquí. Així que adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres. Òpera@radiosabadell.fm